La Fera Ferotge.
El programa realitzat per la gent del taller de Priorat.
La parada de ràdio.
Bestial. Butall.
Que baixi.
A Ràdio Falset. He saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat.
Bon dia a tothom. Des del taller del Priorat us donem la benvinguda al nostre programa.
La Fera Ferotge, l'espai on descobrim les particularitats i capritxos de la vida dels animals que tenim al nostre voltant.
L'objectiu del nostre programa és anar coneixent la vida dels animals que ens envolten, com viuen, com es relacionen entre ells i com es relacionen amb nosaltres. I a poc, amb els programes que hem anat fent fins ara, anem veient que tots els animals que ens envolten ens ajuden d'alguna manera. N'hi ha que ens ajuden a treballar i a desplaçar-nos, els cavalls, els rucs, altres a cuidar la terra i els boscos, les ovelles i les cabres, i altres a fer-nos companyia, com els gats i els gossos. I com a denominador comú, tots ens donen afecte i ens fan treure la part més amorosa de cada un de nosaltres.
Avui estem amb vosaltres a l'estudi de Ràdio Falset. Jo sóc l'Eli.
Jo sóc l'Artur.
Jo em fan què?
Jo sóc el Pau.
Xavi.
Marta.
Maribel.
Comença el nostre programa. Com en cada programa, fem primer una feina de recerca mitjançant documentals sobre diversos aspectes de l'animal en concret. I després anem a buscar alguna persona que estigui en relació amb l'animal que estem investigant per acabar d'arrodonir i ampliar els nostres coneixements.
En el programa d'avui parlarem d'uns animals vertebrats amb un parell d'ales que conviuen amb nosaltres en els pobles, ciutats i boscos. La nostra fe d'avui són els ocells.
Avui tenim un programa una mica especial perquè durant aquest mes de març hem col·laborat amb els alumnes del taller de la UEC per elaborar el programa que estem fent avui. Durant aquest mes, tant el taller com els alumnes de la UEC ens hem informat sobretot sobre els ocells que hi ha al Priorat i ens hem compartit espai per documentar-nos sobre el tema i aquí és el programa que sorgeix d'això. L'entrevista que hem fet aquest mes l'heu fet vosaltres, no? Als alumnes. Com ha anat?
Sí, molt bé. Vam entrevistar el Joan Carles Abella de l'associació Taxus i ens va parlar sobre les espècies i coses dels ocells aquí al Priorat.
Què veu extreure d'aquesta entrevista? Perquè, bueno, nosaltres hem sentit l'entrevista abans i ens parla sobretot de la feina que fa aquesta associació, no? De conservació, de detecció de quins són els animals que estan en perill o què és el que fan.
Sí, miren pel benestar animal, sí, i controlen si hi ha més espècies, si s'han de controlar i aquestes coses.
I de les espècies que hi ha al Priorat, de quines ens en parla? Eric, nosaltres en sabem alguna de les espècies que n'hem parlat aquests dies o no? Mira, per exemple, aquí en tenim unes quantes que han arribat, mira, per exemple, les orenetes que sí. Han arribat ara, no?, a la primavera.
Sí, sí.
I què hem après aquests dies mirant els documentals, llegint els llibres que hem llegit d'ocells? Què hem après? Alguna cosa? Te'n recordes?
Que migren a l'hivern.
Mhm.
I a l'estiu tornen a la primavera, quan és primavera.
Més primavera, no? Tornen cap a la primavera. Molt bé. I, Conchi, tu hem parlat d'alguna vegada de què s'alimenten els ocells?
Bueno, jo, Jo crec que els ocells se deuen alimentar d'alguns bitxos petits i algunes coses que quan els hi treuen algú i veuen amb algun animal que es mou i mengen de cireres, maduixes... I
són
coses
com
així, i
fruites
coses
de temporada, no?
De fruites de temporada, sí.
I, Conxi, tu per què creus que marxen, emigren a les espècies d'ocells, d'aus, emigren a l'hivern? Per què creus que ho fan?
Això ho deuen fer per, com que les zonetes se'n van cap als països més cars on fa més calor, com allà a l'Àfrica hi ha més calor, hi ha molta abundància de menjar, i llavors aquí, i després quan s'estan un temps allà i quan creuen que les zonetes tornen cap aquí, com que hi ha allà el país d'allà, començarà a fer més fred, allò com fa més fred allà, volen que cap aquí al nostre país, a la nostra ciutat, que és a Falset, i uns quants grups a Marroig.
Ah, i creus que és per les temperatures, no? Per les temperatures més càlides aquí a la primavera, no?
Sí, estem més càlides de primavera, venen cap aquí i fan els seus nius allà on pertoquen, i llavors quan ja així de tornada i avinguda que ven cap aquí, llavors deixen, bueno, fan els nius primers i llavors fan les seves cries i fan la seva alimentació, i llavors ja està.
Vale. I també nosaltres aquests dies hem treballat sobretot a aprendre coses dels nius, dels ocells, no? Maribel, tu ens podries dir alguna cosa dels nius, de com els fan, en quin material els fan?
En quin material fan los nius?
Quin creus que és el material? Tu saps, Conxi?
Bueno, més o menys, més o menys els nius fan com a rames, branques,
sí,
fulles...
A veure, l'Ernest...
I una mica de pèl d'ovella i així.
L'Ernest també volia dir alguna cosa. El deixem a veure?
Que ell veu que hi ha llenya per tot, que ho van fer en el niu, que ho van vivint aquí, eh?
Molt bé.
Que van aquí, que tenen pasna, piquen aquí té, van fent.
Molt bé. Una altra cosa que també hem escoltat l'entrevista i en parla la persona és sobretot de les espècies que hi ha aquí al Priorat en extinció. En podem parlar d'alguna? Sabeu d'alguna?
L'esparver, no?
L'esparver em sembla que no. Vosaltres, Pau, en sabeu alguna?
L'àguila.
Sí, hi ha un tipus que es diu l'àguila cua barrada, no? Que sobre la persona... Com es deia la persona, que ara no recordo?
Joan Carles Abella.
El Joan Carles ho explica, no? Que és una espècie que està en perill d'extinció. Per què creieu que estan en perill d'extinció? Quins són les condicions que poden ser vosaltres, que us ho va explicar?
Doncs la forestació,
uh-huh.
Doncs que per culpa del canvi climàtic...
També,
no,
sí.
No podem... O sigui, no hi ha aigua, no podem veure aigua, hi ha menys... insectes i menys alimentació.
Bueno, doncs podríem passar a escoltar la entrevista. He saw an animal that liked the ground. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat.
Entrevista.
Bones, estem amb Bona. Joan Carles Abella, ornitòleg i membre de l'associació Taxus. Bon dia, Joan Carles.
Bon dia.
Bueno, et volíem preguntar, per començar, què és l'associació Taxus i quins són els objectius prioritaris?
Aviam, l'associació Taxus és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació i estudi de la natura. Vale. Llavors està centrada sobretot a les comarques tarragonines i o sigui, el que vol és, entre altres coses, un dels objectius és això, ajudar a través de l'educació, la sensibilització, doncs, que la gent que forma part del territori doncs, entenguin una mica i ajudin ells a conservar. Aquesta és la idea, vale? És ajudar a conservar a través de la gent del territori, principalment, però bueno, entre altres coses, perquè doncs perquè normalment qui coneix més el territori és la gent local, saps? I són els que en definitiva hauran de prendre les decisions sobre el que seria això, la conservació de la natura o no, val? I al final, si no incidim sobre la gent, que és la que conviu directament amb la natura, i la gent, o sigui, ja està bé que hi hagi parcs, ja està bé que hi hagi, però això és una petita part, però el dia a dia el fa la gent, els municipis, a nivell local, els fa, i llavors això també és important. Vale? I en aquest sentit, doncs, bueno, va això, és a dir, conservació, estudi i dinamització, si tu vols dir, seria una paraula, perquè la gent prengui consciència i intenti implicar-se el màxim possible amb el que és la conservació de la natura. Vale? Llavors, bueno, fem alguns projectes d'aquest estil, alguns vinculats a zones protegides, com són parcs naturals, tipus el parc de Montsant, també a Llaveria o el paratge de Poblet. Aquests són bàsicament els punts amb el nostre treball a nivell de zones protegides i també a nivell de voluntariat, per exemple, hi ha és a dir, una banda seria la part aquesta de treballar amb espais protegits i l'altra treballar amb gent, vale? Respecte al que et deia abans, al principi. Doncs amb la gent el que fem és això, és fer un programa de voluntariat perquè s'impliquin d'una manera més o menys sense cap esforç, quasi bé, però vull dir que amb poc esforç que facin poden aportar una mica d'informació sobre, en el cas sobre dels mussols, el projecte sobre el que bàsicament tenim com a més destacat és el projecte Noctàmbuls. I aquest projecte Noctàmbuls hi ha una part que va destinada al que són els espais protegits, com els parcs, i l'altra és el que és la gent, i en aquest cas, o el voluntariat. En aquest cas seria això, un grup de voluntaris sobretot centrat a la comarca del Priorat. Vale? I, bueno, hi ha alguna altra cosa més, però bueno, de moment ja ho deixem així. Després amb les preguntes que fareu suposo que aniran sortint més coses.
Vale. Quines espècies d'aus autòctones hi ha al Priorat?
Quines espècies o quantes n'hi ha? Mireu, en Catalunya, tot Catalunya, més o menys, a l'últim atles de nidificants van sortir com unes 234 espècies, de les quals 224 eren autòctones. Estem parlant d'aus nidificants, ocells que crien. D'aquestes, a la comarca del Priorat, veieu, fixeu-vos que no tenim platges, no tenim costa, no tenim alta muntanya i no tenim grans planes continentals com el que seria la Plana de Lleida. Per tant, ja estem excloent bastanta part. I en aquest sentit, doncs, ens quedem, tot i això, estaríem sobre quasi un 50%, és a dir, estem sobre unes 105 espècies aproximadament, pot, a la millor pot variar, però bueno, més o menys calculeu això, unes 105 espècies. Vale. I autòctones, en principi són aquestes. Podria ser com ara estan en expansió, algunes espècies com, no sé, com ara alguna cotorra d'aquestes de pit gris, argentines, o alguna cotorra de Kramer, alguna d'aquestes, podria ser que arribés, i no, també podria ser que arribés alguns d'aquests becs de coralls que diuen, són africans, o bueno, es van importar els seus temps i alguns ben d'origen escapat i s'han establert i alguna cosa, per, sobretot més cap a la vora de Barcelona. Però no és descartable que una hora o altra puguin colonitzar cap aquí. Però en principi, d'espècies, en aquest sentit, el Priorat és una comarca que està prou bé d'espècies així que són autòctones i que de fora no en té gaires. Vale. Una altra cosa és, per exemple, que el Priorat va ser un dels primers llocs on es van detectar les orenetes cuarrogenques que van criar. Estem parlant dels anys 80, vale. Bueno, finals dels 80, més o menys. És a dir, van anar pujant del sud, de la península, cap aquí, i un dels primers llocs on van fer niu va ser aquí, a la zona del Priorat. Clar, això és diferent. Diguem, això és una espècie autòctona que s'ha anat escampant per ell mateix, però que abans no hi era i ara sí que hi és. Per això és, igualment és autòcton. Ella mateixa ha colonitzat aquest territori, doncs, per això, per ella mateixa. No és que algú li hagi facilitat o que vingui d'un continent exterior ni res, no. Ella mateixa ha anat escampant, s'ha anat arribant i s'ha anat establint. Mal.
Hi ha espècies en perill d'extinció al Priorat?
Sí, que hi ha espècies en perill d'extinció. De fet, n'hi ha unes quantes. Penseu que espècies en perill d'extinció, tenim rapinyaires, com l'àguila cuabarrada, que és un dels emblemes d'aquí de Catalunya a nivell de conservació. Hi ha altres espècies, així, sobretot rapinyaires, perquè n'hi ha més pocs, i però sobretot la que està més delicada és la cuabarrada. Aquesta seria una, però també n'hi ha una altra que no és tan emblemàtica.
I en el cas contrari, si hi ha plagues d'algunes espècies, com la combateu?
La merla d'aigua, que és una espècie que cria amb els rius, vale? Rius amb un cert corrent i amb aigua i pedres, o sigui, de mitja muntanya en amunt, a alta muntanya, aquí la trobem sobretot centrada al que és el riu, al curs del riu Montsant, eh? I aquesta, si anem tenint sequeres, si anem, doncs això, amb aquesta espècie, amb el tema del canvi climàtic, si l'aigua del riu es va perdent, es va secant i tot, llavors sí que tindrem un problema aquesta, que ja està molt localitzada, perquè és una espècie que només la trobem als rius, llavors sí que tindrem un problema i segurament desapareixerà. A nivell comarcal, a nivell comarcal estic parlant, sempre a nivell comarcal no estic parlant a nivell de Catalunya, perquè encara el Pirineu, això encara no afectarà. D'entrada, igual resulta que el canvi és tan brusc i tan dramàtic que potser sí, però en principi no hauria de ser. Però a nivell comarcal sí que tenim aquesta, i probablement algunes altres més que ara mateix. Tampoc moltes, perquè bueno, és variar i divers el paisatge i els hàbitats del Priorat, i dintre del que cap és una de les comarques que més o menys encara està més o menys ben conservada, perquè no hi ha molta intensificació encara, ja ho veurem. A nivell de vinya potser és on s'ha intensificat més, però bueno, a nivell d'altres cultius, a nivell de... O sigui, un dels problemes que ha tingut el Priorat, com la major part de comarques de per aquí a la vora, és que s'ha, diguem, s'ha revegetat molt, s'ha anat aforestant, com si diguéssim, ha perdut menys espais oberts, llavors això afavorit amb algunes espècies més que són forestals, però amb d'altres que no són tan forestals, per exemple, les ha fet fora. Com ara, per exemple, el col negre, que ara queda molt més localitzat, doncs a la millor amb algun reducte dalt de tot de la serrada de Montsant o així, en zones molt pelades, i abans era, segurament era més.
I en cas contrari, si hi ha plagues d'algunes espècies, com les combateu?
Si hi ha, aviam, la plaga és un concepte molt humà, molt, o diguem, molt antropocèntric. Clar, bàsicament és quan, sobretot, una plaga es produeix quan hi ha un excés. O sigui, quan una, més que sobrepoblació, és un tema de densitat, val? Que hi ha molts animals, molts d'aquella espècie en concret, en un lloc concret. Molts, més del que seria habitual, diguem. Llavors, aquí es produeix el que és una plaga. De plagues aquí, per exemple, se n'ha vist, ara potser no tant, però se'n va veure als seus temps quan van arribar els fornells. A vegades es converteixen en una plaga, els fornells. Perquè són molt massius, durant un moment determinat i en un lloc determinat van a dormir, van a jocar en algun lloc concret, amb algun passeig, o mengen moltes olives o alguna cosa d'aquestes. I clar, fixeu que sempre és quan intervenen amb humans. Val? Perquè si és un rapinyaire el que veu allà és molta... aquí hi ha molta teca. Vale? I per tant, per ell, és un recurs a explotar més que una plaga. Però bueno, sí, estem parlant que en alguns casos es produeixen això, sobretot amb el que seria això, amb el cas dels estornells és l'exemple paradigmàtic del que ha vingut. Ara no n'hi ha tants com això, els anys 80, una cosa així, n'hi havia molts més. Llavors, nosaltres no els combatem, vale? Nosaltres no els combatem. En principi, és la natura que se'ls... Nosaltres podem estudiar, podem dir, doncs, bueno, i aquí és on el tema de la conservació, fins a quin nivell, fins quins nivells podem acceptar o no, aquí és on hauríem de veure si s'haurien de prendre decisions al respecte. Però nosaltres el que fem és, els estudiem, què és el que passa, què és el que... i en tot cas de la Generalitat, a l'administració, o en tot cas el que seria les empreses que puguin haver de control de plagues. No té res a veure amb això. Nosaltres no toquem aquest tema.
Us dediqueu a la conservació, en què consisteix?
Mira, parlant d'això, del que dèiem abans, la conservació és això, és intentar realitzar seguiments, adoptar gestió, o sigui, adoptar decisions, vale? Tot el que sigui de cara a la gestió d'aquesta fauna i que la mantingui més o menys als nivells, amb uns nivells que no afectin, ni que siguin ni molt grans ni molt ni molt baixos, vale? El que serien uns nivells òptims de espècie i per les interaccions amb humans. Això ja aquí és més interpretable, però bueno, en principi és l'espècie la que nosaltres mirem que pugui, o les espècies en general, no una en concret, sinó diguem les espècies en general, que això, que tu vas a un lloc i dius, mira, aquí hi ha aquestes, vale? Al cap d'un temps vas allà i dius, mira, ara han desaparegut, o ara hi tornen a ser. Doncs és una mica veure, fer un seguiment al darrere per veure si hi ha alguna tendència, vale? Si hi ha, van a més, van a menys, què és el que passa amb aquestes espècies, i a partir d'aquí prendre això, unes decisions. Això és gestionar. Vale? A vegades nosaltres com a entitat de gestió no fem, a no ser que tinguem algun espai en custòdia, que això és un dels altres elements que també fem, com a taxos, o podem fer, no sempre és, però bueno, si tens un espai en custòdia, llavors sí que pots prendre decisions molt locals, puntuals, per intentar afavorir una espècie o una altra, per exemple, col·locar caixes niu. Aquest seria un dels exemples, sobretot per mussols, és el que el tema dediquem, mussol comú, per exemple, xot, mussol banyut, altres, les òlides també, bueno, o també fer això, no? Una de les maneres que ho fèiem, en aquest cas, per exemple, fer uns temps de dub, no? Tant a Llaveria com a la zona del Parc de Montsant, del Parc Natural de Montsant. No? Doncs això vol dir convocar una sèrie de gent a nivell de voluntari i una implicació. Aquí és més que comarcal, és a nivell de Catalunya, tothom qui vulgui vindre i, bueno, qui vulgui vindre, eh? No tanquem aquí, aquí tothom és benvingut. Val? El que vulgui vindre doncs, pot participar i pot intentar, diguem, si localitzem o sentim algun punt. I a partir d'aquí, a partir d'un mostreig aquest que fem, un mes, una vegada al mes, els mesos d'hivern, és a dir, desembre, gener i febrer, fas una idea de quina és més o menys la presència d'aquesta espècie en concret, doncs en un lloc del territori. Val? I la gràcia és que, com que ho fem en diferents punts, no és que anem tots a l'hora, sinó que anem repartint la gent en diferents punts, uns 20 punts aproximadament, en grups de 2-3 persones, doncs això és un, com si diguéssim, una fotografia instantània del que passa en aquell moment a l'hora, amb tot aquest conjunt, amb aquest espai. ¿Vale? Aquests són alguns dels exemples que seria que no els posé com a conservació. Seria treballar amb la gent, a nivell dels parcs, a nivell d'espècies, amb caixes niu, per exemple, o el que també us he dit abans, que és un grup d'aquests voluntaris. Aquest grup de voluntaris, a nivell del priorat, el que fan és... ells tenen assignats, cada trimestre han de fer una hora, un dia, al vespre, han d'agafar i sortir al camp en un lloc concret. Aquest lloc sempre serà el seu punt de referència i que... el que enviarà la informació. Llavors, aquest punt, doncs ells van allà, estan una hora, al capvespre, i envien la informació. Al cap de... el següent trimestre, doncs, torna a fer el mateix. Per tant, és una hora per trimestre, una hora, 4 hores l'any, més o menys. I llavors, també amb aquesta gent, evidentment, també fan reunions, a les quals aquestes reunions... parla sobre metodologia, troballes que hi ha hagut, diverses coses per ajustar, afinar el protocol de treball, ¿vale? Que no és gens complicat. De fet, no és tan... o sigui, és realment senzill, tant que podríeu participar vosaltres. I una de les coses que creiem que, com que estem oberts a tothom, ja us animem a que hi participeu, vosaltres mateixos. Nosaltres encantats que pugueu participar, igual com estem encantats que ens hagueu dit aquesta entrevista.
Sí, aquesta és una de les coses que tenim previstes, el de, a veure, de treballar amb el voluntariat. Suposo que aquest és el treball que feu amb els mussols també, no? Teníem preparada la pregunta del voluntariat, però quan ens parles de conservació ens parlaves del treball que feu amb els mussols, no?
Sí, sobretot estem centrats en mussols, però bueno, també es fan altres treballs en tema de, per exemple, eliminació d'exòtiques, de plantes exòtiques com és l'ailan, aquest és un dels exemples que també es fan. També, o repoblació de vegetació també es fa. El nom de taxus ja sabeu que fa referència al teix, el nom científic de teix. Per tant, no només, tot i que treballem, ho tenim sobretot com a projecte, el que és els mussols, el projecte d'Octambus com a més emblemàtic o més important, ara com ara també amb la vegetació també es treballa. Taxus també, penseu que és una Tarragona que hi ha molt, no? És de les espècies així, tant una mica, no en perill d'aquesta, però tenen un cert grau d'amenaça. Estan molt localitzades en llocs calcaris, i aquí a Tarragona, que hi ha molta muntanya calcària, també n'hi ha. Val? I això seria una mica el tema de el que és la conservació, és el que implica a tots els àmbits el que et vulguis centrar. nosaltres, una mica per experiència vital de cadascú dels integrants, doncs més o menys fem una mica de vegetació, sobretot, i també la part d'ocells, que és la que... Sobretot, una altra cosa que també fem, que no ho he comentat abans, però bueno, per exemple, fer anellament. Anellament, de cara a la sensibilització, de cara a l'educació, de cara amb això, amb, com un element didàctic i com un element de donar a conèixer, vale? És molt interessant. De fet, en les escoles funciona molt bé, vale? Perquè poden veure, poden tocar, poden no imaginar, sinó que ho veuen. Val? I això va molt bé perquè l'ocell que tenen en mà, doncs, no el tenen en mà, jo el tinc en mà, però el poden tocar en un moment donat, doncs llavors és molt diferent a veure'l per la tele, aquí el tens allà i el veus i l'alliberes i si fa quan vulgueu.
No, vale, doncs, això és tot. Moltes gràcies per la teva col·laboració, Joan Carles.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear.
La música, el menjar, la fera.
Entre vinyes i xiprers, un pagès gandul de mena, quan tocava fer verema, deia ja m'hi posaré. 15 dies van passar, 15 sols i 15 llunes, amb tanta mala fortuna que el raïm va fermentar. Els ocells amb la tardor arribaren de la serra i van tastar el raïm de terra, que era vida l'oi millor per les vinyes i els camins. S'embriagaren a la fresca, però es va acabar la gresca quan es va acabar el raïm.
I és que el tot va ben cor i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi. I és que el tot va ben cor i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi.
El capvespre va arribar i els ocells buscaven brega, van buidar-li la bodega i el celler van a resar. I de tant terra bastall dels barrils feren estelles, trencadís de la vaixella i tot el mas de cap per avall.
I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi. I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi.
A casa aquesta vist, tota precaució és poca, quan t'ataca una oca no és pas un record feliç. I si vols veure galet però et falla la memòria, s'ha de recordar la història que els ocells vindran amb set.
I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi. I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, ve la tortura amb la turca i el picot que cau del pi, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi.
In the beginning, long time ago, next animal that he did meet.
Esperem que hagueu gaudit d'aquesta estona i la nostra companyia. Hem de confessar-vos que nosaltres ens ho passem molt bé en la realització del nostre programa La Fera Feroge.
Agraïments als alumnes de la UEC per col·laborar amb l'entrevista del programa i també agrair a l'associació Taxus per presentar-se a ser entrevistat.
Com sempre, agrair la disposició del temps del nostre tècnic. amb el que sempre al final trobem el moment per a enregistrar el nostre programa. Us esperem el proper mes amb la història d'una nova fera ferotge. Passeu bé.
Passeu bé.
Passeu bé. Passeu bé. Que vagi bé.
Adéu. I saw him disappear by a tree near a lake.